rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat exterior, neteja de llantes i assecat, rentat interior amb aspirat, neteja de vidres i de plàstics, productes virucides i neteja de tapisseries. Reserva la teva cita trucant al 93-562-0699, horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. Cuida el teu cotxe a Llevant Park, al carrer Tenes número 1 de Parets o Vallès. T'hi esperem!
Rap 107 t'ho posa fàcil. Vols dedicar alguna cançó? Ho pots fer enviant una nota d'àudio al WhatsApp 683-19-48-55, indicant el teu nom, quina cançó vols escoltar, de qui és i a qui li vols dedicar. La cançó l'escoltaràs al final del programa Rap a la Carta, els divendres a partir de les 11 del matí amb redifusió, els diumenges a la mateixa hora. També la podreu tornar a escoltar als nostres podcasts a Rap 107. Recorda, envia nota d'àudio amb la cançó que vols escoltar i a qui li vols dedicar al WhatsApp 683-19-48-55.
Inscripcions als tallers de formació de l'Slop de Parets. El 12 i 14 de març es farà el taller de recerca de feina amb el mòbil, a càrrec de Marta Sánchez, experta en TIC, eines web i xarxes socials. Per inscriure's, cal ser usuari de l'Slop. Podeu trucar al 93 573 8896 o anar presencialment a l'Slop al carrer de la Volta 2, planta 1, local 1.
L'Ajuntament de Parets inicia una nova campanya per l'ús saludable del telèfon mòbil entre els infants i joves del nostre municipi. Hi ha mil raons per aparcar el mòbil. Quina és la teva?
El mòbil de Lucifer.
Per un ús saludable del telèfon mòbil, Ajuntament de Parets.
Hola, amor, com ha anat al col·le? T'has menjat l'esmorzar? No em dius res.
Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'ls si actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. Descarrega't l'APP de l'Ajuntament o envia un correu a l'adreça electrònica incidències@parets.cat o per telèfon al 93-573-8888. Ajuntament de Parets.
El Sistema Públic de Salut de Catalunya, la teva vida està en les millors mans. Són mans que saben tenir cura dels petits. Admirades a tot el món, saben innovar, són decidides, brillants i fan la feina cada dia una mica millor. Expertes a tenir cura de tothom i de fer-ho sempre, amb tot el cor. Sistema de Salut de Catalunya, tota la teva vida a les millors mans. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia.
Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
Informa-te'n a l'Oficina de Català de Parets al telèfon 93 573 9805 o a parets@cpnl.cat.
Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dimecres, aquest 26 de febrer de 2025, amb tota l'actualitat de la jornada. Obrim el nostre informatiu avui parlant de diferents temes. Un d'ells, que s'ha obert la convocatòria per sol·licitar diferents subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans i també per a persones de, en aquest cas, 65 anys o més, i per altres tipus de persones, les que tenen entre 36 i 64 anys. És un dels temes que tractarem al nostre informatiu. En tenim d'altres que, tot seguit i en forma de titulars, també us avancem.
Aquest és el sumari de l'informatiu.
Recordem que aquesta setmana tenim sessió extraordinària de ple. Està convocada per aquest dijous 27 de febrer a partir de les 18 hores de les 6 de la tarda. Aquest dijous tenim cita amb les gitanes, amb la colla del Ball de Gitanes de Parets, que està preparant un dels actes per commemorar aquest 2025, els seus 50 anys d'existència continuada, tot i que tenen més de 140 anys d'història. I aquest dijous gras, doncs, celebraran una festa important a partir de les 5 de la tarda a la plaça de la Vila. Recordarem el calendari pel que fa a les jornades de portes obertes de les escoles i els instituts de Parets. Una d'elles, l'Escola Municipal Pau Vila, que torna a obrir avui les seves portes en la seva segona jornada de portes obertes, que serà aquesta tarda, com dèiem. I també les escoles Bressol, que també obren les seves portes per donar a conèixer a la ciutadania els seus projectes. D'aquí pocs dies arribarà una nova obra de teatre, en aquest cas Titelles, amb escènica familiar. El diumenge 9 de març estan preparant ja Jo Tarzan. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui alerta ens parlarà de ciutats, i concretament ens parlarà de tres ciutats que són, segons un estudi, les més barates d'Espanya per a viure-hi. I alguna et sorprendrà. Queda't al final del nostre informatiu per conèixer-les. Després hi ha tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
Obertes les convocatòries per a demanar les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans i per a persones de 36 a 64 anys. Comencem parlant per les condicions comunes, en aquest cas recordar que l'Ajuntament de Parets, a través de l'Oficina Local d'Habitatge, està tramitant aquestes subvencions que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ofereix en dues convocatòries per a la concessió en règim de concurrència competitiva de les subvencions per al pagament del lloguer, preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2025, que han estat publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquesta convocatòria s'adreça a persones que tinguin, en aquest cas, 65 anys o més, i el termini de presentació d'aquestes sol·licituds es va obrir, de fet, el passat divendres 21 de febrer, l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, i finalitzarà tot just en un mes, el 21 de març de 2025. En quant a les característiques i requisits de l'ajut per a persones de 65 anys o més, recordar que cal estar empadronat a l'habitatge i que sigui el domicili permanent, ser un dels titulars del contracte, cobrar menys de 25.200 euros anuals, el lloguer no pot superar l'import màxim establert per habitatge, que són 900 euros, i l'ajut pot anar dels 20 als 200 euros mensuals. També s'ha obert el termini per optar a les subvencions per al pagament del lloguer per a persones d'entre 36 i 64 anys d'edat, i en aquesta convocatòria s'adreça a aquestes persones i el termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà d'aquí pocs dies. Encara no s'ha obert en aquest cas. S'iniciarà el dia 10 de març i finalitzarà l'11 d'abril d'aquest 2025. Per sol·licitar qualsevol de les dues subvencions, una que ja està oberta, la de per majors de 65 anys, aquesta està oberta, la de 36 a 64, us haureu d'esperar el 10 de març, però heu de seguir els mateixos passos. Heu de sol·licitar, en aquest cas, la tramitació telefònica a través de tramits.gencat.cat, o també la podeu fer, la tramitació, a través de la tramitació presencial directament a l'oficina local d'habitatge de Parets, i tramitar les subvencions. Aquí també us atendran presencialment per a aquelles persones que requereixin suport per poder presentar aquesta sol·licitud durant el termini establert a les oficines d'habitatge. Recordeu que estan al carrer Major número 1 de Parets del Vallès. Per consultes, per altres consultes que necessiteu, us podeu adreçar directament a habitatge@parets.cat o al telèfon de contacte 93 573 88 88 de dilluns a divendres en horari de 8 del matí a 2:15 del matí. D'altra banda, recordar que aquesta setmana tenim sessió extraordinària de ple. Concretament serà aquest dijous 27 de febrer a partir de les 18 hores, de les 6 de la tarda, i des de la Sala Basar Cooperativa, aquesta sessió extraordinària de ple que, com sempre, RAP 107 retransmetrà en directe. Tindrà 3 punts a l'ordre del dia, 3 expedients. El primer, aprovar i signar el pla d'acció i el protocol addicional del 2025 emmarcat en el conveni per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2022-2025. El segon punt, l'expedient d'aprovació inicial de l'establiment del servei de menjador de les escoles municipals de Parets del Vallès. I el tercer i últim punt, l'expedient d'aprovació de la designació de la jutgessa de pau titular i substituta. Aquesta sessió extraordinària de ple està convocada per aquest dijous 27 de febrer a les 18 hores, a les 6 de la tarda, i com sempre RAP 107 ho retransmetrà en directe.
RAP 107, serveis informatius.
La colla del Ball de Gitanes de Parets està preparant actes per commemorar aquest 2025 els seus 50 anys de gitanes a Parets ininterromputs i més de 140 anys que porten d'història. El primer document escrit on s'indica que ja es ballaven gitanes a casa nostra, a Parets del Vallès, data ni més ni menys que de l'any 1885. Una de les dates de la celebració a tenir en compte és la d'aquest dijous, aquest pròxim 27 de febrer, coincidint amb el Dijous Gras, amb una tarda plena d'activitats a partir d'un quart de 6 de la tarda a la plaça de la Vila. Es farà un homenatge als grans balladors, una ballada de gitanes a les 6, exposició de vestuari amb un berenar popular i també es ballarà una sardana de germanor i moltes altres sorpreses. L'acte d'aquest mes de febrer és el tret de sortida del 50è aniversari de la colla del Ball de Gitanes de Parets. La presidenta de l'entitat, la Margarita Planas, ens parlava d'aquesta festa d'aquest Dijous Gras.
Aquest any celebrem els 50 anys de la represa i el tret de sortida del 50è aniversari és el Dijous Gras. Volem rememorar una miqueta el que es feia antigament i volem aprofitar a fer un homenatge als nostres grans balladors. Grans, volem dir, grans d'edat i grans per nosaltres. Malauradament, cada vegada n'hi ha menys, els 40 anys ja n'hi havien bastants, però ara en tenim uns 35-40 de localitzats. El cens gros el vam fer com vam fer els 40 anys, que n'hi havia molts, però ara l'hem ampliat. Ja estem amb gairebé 700 balladors.
Doni-do, la festa començarà aquest dijous 27 de febrer a un quart de 6 de la tarda amb la benvinguda i un berenar popular patrocinat per el bar La Plaça, el restaurant Parera i la pastisseria Calvo. A la sala Serra Cooperativa es podrà visitar, estarà oberta la mostra exposició audiovisual anomenada Gitanes de Parets. Cap a les 6, ball d'homenatge de reconeixement als antics balladors. Cap a 3:15, ballada de gitanes a la plaça de la Vila. Un taller de gitanes per a tothom amb Aprèn a ballar, la peça del 50è aniversari que preparen per fer rècord de balladors el mes d'octubre vinent. La jornada acabarà cap a 8:15 de la tarda amb la cloenda i la ballada de la sardana de Germanó. La Margarita ens donava més detalls d'aquesta festa.
Primer de tot, estem convidant aquests grans balladors per fer-los un petit homenatge o reconeixement. Els que malauradament ja ens han deixat, els 40 anys ja els vam fer un petit homenatge. Tothom està convidat, les portes sempre estan obertes. I el Coquet de la Gitana sempre està actiu. Un petit homenatge, digue-li com vulguis, una petita ballada, estrenarem la contradansa del 50è aniversari. Dijous tarda, a partir d'un 5:45, un berenar popular, entre la plaça i la Sala Serra.
El dijous gras, recordem que durant el franquisme era una de les poques dates que es permetia la disbauxa i es ballaven gitanes. Les gitanes es van aturar durant la Guerra Civil. Abans hi havia tres colles d'ideologies diferents a casa nostra. Durant el franquisme es van unir en una, però no actuaven de forma periòdica i van tornar amb la democràcia l'any 1975. La Margarita ens parlava de les diferents entitats que també col·laboraran amb les gitanes de Parets.
Aquests últims anys es fa un ball d'homenatge per la gent que ens falta. Ballarem el ball d'homenatge i ens ho farà l'Escola de Música, la música en directe. I serà una col·laboració. Després també tenim la col·laboració de les sardanes per fer una sardana de germanor com a cloenda. Sempre ens agrada compartir. I tenim la sort que la gent està al cas. Un berenar de dijous gras. De 5-8 com a molt.
La junta actual de l'entitat va decidir fer una gestió organitzadora d'aquests 50 anys de les Gitanes de Parets amb reptes molt emocionants com el rècord gitanero, que ja estan preparant i que faran el 19 d'octubre coincidint amb l'efemèride i que també ens ho recordaven els mateixos membres de les Gitanes de Parets.
Aviam, aquest any l'objectiu és el 19 d'octubre, diumenge 19 d'octubre, fer un rècord gitanero. És una altra data molt important. Si el dijous gras comencem les activitats del 50è aniversari, el 19 d'octubre l'acabem. I com el volem acabar? Fent un super rècord, ballant el màxim de parelles les parts de 4. Alerta, Parets ballem parts de 4, no parts de 3. Tots els actes que fem durant l'any, tothom podrà aprendre aquesta peça per venir-la a ballar el 19 d'octubre.
Els has ballat o no? És a dir, la idea és que als 40 es va fer amb gent que va ballar gitanes, però aquesta celebració volen incloure a tothom que tingui ganes de fer aquest rècord cultural.
Pots anar de paisà i si has ballat gitanes i tens ganes de venir amb el vestit que has ballat, doncs pots portar-lo. Aquesta vegada, als 40 anys, la diferència que hi ha és que als 40 anys sovint podia ballar gent que hagués ballat gitanes a Parets. Però aquesta vegada volem obrir-ho a tothom, gent del poble, i convidem els altres pobles que ballen gitana perquè vinguin. Les entitats del Pla, que inclús els hi oferirem un assaig general, un assaig especial per cada entitat. El pàrquing del camp de futbol.
No us ho perdeu per començar aquests actes del 50è aniversari aquest mateix dijous, aquest pròxim 27 de febrer, coincidint amb el dijous gras, una tarda plena d'activitats a càrrec del Ball de Gitanes de Parets del Vallès, a partir de les 5 de la tarda a la plaça de la Vila, un homenatge als grans balladors, una ballada de gitanes, exposició de vestuari, un berenar popular, una ballada de sardana de germanor i moltes altres sorpreses que no us podeu perdre.
Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
Fem un recordatori a les jornades de portes obertes de les escoles dels instituts de Parets i també en parlarem de les escoles Bressol. En aquest cas, recordar que la segona jornada de portes obertes de l'escola municipal Pau Vila, que ja va fer la primera el passat dissabte, és aquest dimecres 26 de febrer, a partir d'un 4:15 de la tarda i fins a 5. Més tard, el diumenge dia 9 de març, obrirà portes l'escola Lluís Piqué entre 10:45 del matí i la 1 de la tarda. Únic dia de jornada de portes obertes per aquest centre educatiu, l'escola Lluís Piqué, diumenge 9 de març. L'escola Pompeu Fabra farà dues jornades, el dissabte 8 de març, de 10 del matí a 2:15, i tornarà a obrir portes dimecres 12 de març, d'un 4:15 a 5. L'escola Vila Parietes també farà dues jornades, el dilluns 10 de març, de 3 a 5 de la tarda, i el dissabte dia 15 de març, de 10:45 a la 1 de la tarda. Pel que fa als instituts d'educació secundària, l'Institut La Sínia obrirà portes el dimecres dia 5 de març, amb una xerrada i visita posterior, en dos torns, a 4:45 i a 5:45. I l'Institut Torre Maia farà també una única jornada de portes obertes el dimarts 11 de març a partir de 6:45 de la tarda. Pel que fa als centres concertats, la CESCO obrirà portes el dissabte 8 de març, de 10 del matí a 2:45 de la tarda, amb una xerrada a càrrec del director al començar aquesta jornada. I l'Escola Nostra Senyora de Montserrat obrirà portes el dissabte 8 de març, a partir de les 10 del matí fins 2:45 de la tarda, amb 5 torns, i els dies 4, 11 i 18 de març, 2 torns més, a 4:45 i a 5:45 de la tarda. D'altra banda, pel que fa a les jornades de portes obertes de les escoles Bressol de casa nostra, recordem que tenim les tres escoles Bressol municipals i, a més s'afegeixen al llar d'infants de Nostra Senyora de Montserrat. Comencem per l'escola Bressol municipal La Cuna, que obrirà portes al mes de març. Encara hi ha temps per apuntar-s'hi. En aquest cas serà el dissabte 22 de març. La llar d'infants de Nostra Senyora de Montserrat serà el dissabte 22 de març també, igual que La Cuna, a partir de les 10 del matí, i també La Cuna fan aquest mateix horari, igual que la resta de centres educatius, en aquest cas escoles Bressol. L'escola Bressol al Cirerer obrirà portes el 29 de març, també en dissabte, i l'últim dissabte, el 5 d'abril, obrirà portes l'escola Bressol municipal al Gargot. Recordeu que en aquest cas, per les escoles Bressol de Parets del Vallès, cal fer inscripció prèvia a la web de cada escola. Tant el Gargot com el Cirerer i La Cuna tenen un mateix domini, el nom de l'escola, més .parets.cat. És a dir, el gargot.parets.cat, el cirerer.parets.cat, la cuna.parets.cat, i en el cas de la llar d'infants de Nostra Senyora de Montserrat és nsmontserrat.com. Recordeu que cal fer inscripció prèvia a la web dels diferents centres educatius.
Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
Encara queden dies, però recordeu apuntar el calendari. Diumenge 9 de març a les 6 de la tarda i al Teatre Can Rajoler, dins la programació d'escènica familiar Parets, podrem veure l'espectacle familiar Jo Tarzan, de la companyia Festuc Teatre. Un cop més, Festuc Teatre ens presenta l'adaptació d'un conte clàssic. En aquest cas es tracta de la novel·la de ficció titulada Tarzan, que va escriure Edgar Rice Burroughs, la qual ens endinsarà en tot l'imaginari que aporta aquesta història, tenint en compte les possibles lectures per a cada edat. Amb aquest espectacle, la companyia us convida a reflexionar sobre els vincles i el fet de saber transformar-los. Un espectacle de titelles molt divertit i sensible, amb una escenografia i una banda sonora màgica molt acurada que us farà connectar amb l'instint més salvatge i animal. L'Aina Gomis, d'Escènica Familiar Parets, ens recomanava aquest espectacle de titelles que ha recollit ja molts reconeixements i premis.
Estem molt contents perquè el proper 9 de març a les 6 de la tarda al Teatre Can Rajoler, com sempre, ve una companyia que ens ha visitat ja en diverses ocasions. És Festuc Teatre, segur que recordeu els espectacles de Déu Peter Pan, per exemple, amb els seus titelles tan singulars. Aquesta vegada venen amb el seu darrer espectacle, que és Jo Tarzan, que va ser estrenat l'any passat i ja ha guanyat molts premis i molts reconeixements, no només a Catalunya, sinó que a nivell estatal. És una història preciosa, com sempre, agafen un clàssic i fan ells una nova dramatúrgia. Per exemple, en aquesta ocasió, Tarzan no és un nen, sinó que és una nena, i us sonarà molt arrel del conte o de la pel·lícula, si l'heu vist, però amb una nova proposta. De veritat que us emocionaràs, tingueu l'edat que tingueu, així que us convidem a tots a venir al teatre. Les entrades les podeu ja adquirir a Intràpolis i afanyeu-vos perquè s'està començant a omplir la platea.
Enmig de la selva, una criatura queda òrfana i desprotegida dels perills inherents de la jungla. Aquesta realitat es veurà alterada quan una família de goril·les decideix que aquesta bebè formi part de la seva tribu. I així començarà la història de la nostra protagonista, Tarzan, una nena que creixerà pensant que és un goril·la més. Podrà adaptar-se a la vida salvatge i sobreviure a la selva amb l'amor d'una família de goril·les. Una història emotiva que parla d'assumptes que no estan tan lluny de la nostra realitat. Sentir-se inferior, voler pertànyer, sentir-se diferent de la resta. No us ho podeu perdre. Diumenge 9 de març, a les 6 de la tarda, i al Teatre Can Rajoler, arriba Jo Tarzan, de la companyia Festuc Teatre, amb els intèrprets Ingrid Teixidor i Pere Pàmpols, on la música serà essencial durant tot l'espectacle i trobarem fins i tot peces de xarango. Ja podeu comprar les entrades en línia al web entrapolis.com. El preu de l'entrada és 7 euros, l'entrada general. També podreu adquirir-les, si no s'ha esgotat l'aforament, al mateix dia al teatre una hora abans de la representació.
Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
I avui parlem amb el Paratàmic a la costa. Tots el recordareu, amb el Gelato di Fabio. Atenció, perquè tenen notícies fresques, perquè serà present d'un jurat d'un dels concursos més importants pel que fa a gelats que es fa, jo diria que a Europa. Bona notícia per un paratà com en Miquel Acosta. Miquel, com estàs?
Molt bona tarda, Carles. Estic molt content i estic molt eixerit, amb moltes ganes, de veritat.
Va, Miquel, tot això ho arrenca de l'any passat, no? Que vas participar a un concurs que no sé si era a nivell espanyol, en aquest cas, o era també a nivell europeu.
Sí, correcte. El Gran Prix del Gelat són concursos a nivell nacional, sí, per tots els països d'Europa, on es decideix el millor gelater de cada país.
Val.
Aleshores, l'any passat vaig participar, vaig passar a la semifinal, però allà em vaig quedar. I, bueno, la gran sorpresa de que aquest any m'han tornat a trucar, però no per participar, sinó per formar part de, com a president del jurat de l'event. I per mi això és un orgull. A mi és molt maco, la veritat.
La veritat, i una responsabilitat, no?
Sí, 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 clar. Perquè vulguis o no, aquest any aquí a Espanya participaran més de 500 gelateries, que ara t'explicaré una miqueta com funciona aquest campionat.
Sí.
I sí, és una responsabilitat perquè, clar, participa gent que té molta més trajectòria que tu, té molta més experiència i, bueno, hi ha gent que ha nascut en aquest món. I doncs, pues, clar, per mi és un privilegi, però com bé dius, és una responsabilitat.
Què ha de fer el president del jurat? Quines funcions, una mica, i una mica com deies tu, com és el seu funcionament?
Sí, correcte. El president d'aquest tipus d'event s'ha d'encarregar i ha de vetllar perquè tots els jutges que hi hagin a l'event doncs siguin jutges neutres, que puguin treballar i que no s'hi falti cap tipus de... no s'hi falti cap tipus d'eina, i el més important és arbitrar una miqueta les situacions que puguin haver. Aquest event funciona de la següent manera. Hi ha dues categories. La categoria de xocolata, sí, que és la que vaig participar jo l'any passat, i la categoria de mango. Els 15 millors de cada categoria passaran a la final. I aquesta final és per fer un gelat cremino. Què és un gelat cremino, et preguntaràs?
Sí.
Estem acostumats a veure gelats en forma de muntanya. Aquests gelats són totalment llisos i tenen diferents capes de variegatos, que els variegatos són salses cremoses que hi ha dins del gelat.
Carai.
Aleshores, aquestes 30 persones participaran a l'hora de fer un cremino, que pot ser de qualsevol gust, i, doncs res, el que guanyi, doncs guanyarà. El premi d'aquest any, a part de tindre la consideració de ser el millor gelater del Gran Prix d'Espanya, també guanyarà un Porsche. El cotxe, el Porsche Carrera. Sí, sí. No, la cosa va en sèrio aquest any, Carles. La cosa va molt en sèrio. I doncs, bueno, doncs aquí estem perquè tot surti bé.
Tu faràs el Gran Prix d'Espanya, però també et toca fer el Gran Prix de diversos països europeus.
Sí, correcte. Sí, he tingut l'oportunitat, ja no voy de novato, he anat a Croàcia fa poquet, sí, per fer el Gran Prix de Croàcia. I ara em tocarà d'aquí unes setmanes anar a Hongria i també anar a Àustria.
Flipa.
I, bueno, més endavant, cap al 2026, també m'han dit que si vull, si m'engresco, també podria ser president del jurat per el 2026 el Gran Prix d'Alemanya, el Gran Prix d'Itàlia i el Gran Prix del Regne Unit.
Fan bons gelats a Croàcia o què?
Bueno, sí, sí. Sí, la veritat és que sí. No està mal. Jo crec, em van agradar més les vistes, també t'ho haig de dir.
Home, tu diràs. On vas estar? A Zagreb, a la capital, o on et va tocar fer el...?
No, vaig estar a Split. Vaig estar a la ciutat de Split. Allà hi ha un hotel que té una espècie de... Sí, és preciosa. Hi ha un hotel molt gran que té una espècie d'espai on es fan events i fires, i ho vam poder fer a primera línia de mar. Va ser molt maco, l'experiència va ser molt xula.
Bé, això et traurà moltes hores de feina, perquè vulguis o no és una responsabilitat important, no?, a part de la feina que estàs fent.
Sí, evidentment. Per exemple, avui estem acabant de tramitar un parell de cosetes. El diumenge al matí ja deixo a la família al llit i me'n vaig de matinada en cotxe cap a Alacant, cap a Benidorm, sí, a l'hotel Villa Aitana, i estaré fins al dimecres allà. Però la veritat és que fa molt de goig, i sí, és veritat, treu temps, Carles, però jo crec que és temps de profit, és temps que en el futur, doncs, això em podria ajudar a arribar o a fer segons quines coses.
A nivell de la teva feina, ni molt menys, perquè tu ara et dediques, estàs en una empresa treballant al teu, que és fer les gelats, no?
Correcte. Per desgràcia, però també a nivell familiar, per fortuna, l'any passat vaig decidir traspassar la gelateria a uns companys, i la veritat és que estic treballant ara mateix en una multinacional com a responsable de desenvolupament de matèria prima per fer gelats. Vamos, resum, per si no ho hagi entès bé. Estic en un laboratori, creen nous productes, nous sabors, i m'ho estic passant pipa.
Miquel, no trobes a faltar per això el gelató di Fabio?
Molt, molt, Carles. Mira, se m'estan posant els ulls una miqueta plorosos, però sí. I evidentment que hi ha coses que, sincerament, no trobo gens a faltar, però trobo a faltar la gent. Trobo molt a faltar
el contacte amb la gent.
Que es van convertir... Sí, es van convertir en amics, he conegut a gent meravellosa, he pogut apropar-me més a Parets, i Parets també ha arribat a conèixer-nos a mi i a la meva família millor. I és una cosa que al final els nens tiren, en Carles, i quan un està tot el dia allà i els nens se'n van amb els avis, perquè al final tu estàs tot el dia allà a la gelateria, doncs al final això acaba passant factura.
Clar.
Però bueno, qui diu que quan aquests nens siguin adolescents i ja no vulguin saber res del seu pare... un no es torni a muntar una gelateria en el poble. Qui diu que no?
Miquel, que sí que està clar que portar una botiga, sigui de gelats o el que sigui, és més esclau que no un altre tipus de feina, està clar, oi?
Sí, totalment. Tot i que aquí, en aquesta empresa on estic ara, tingui moltes responsabilitats i hi hagi gent que depengui de la meva feina, sí que és veritat que el món de l'autònom i el món d'estar davant del client és molt esclau. Des d'aquí... Felicito a tots aquests comerços locals que hi ha a Parets del Vallès per tot el seu esforç i tota la dedicació que li donen, perquè això, creu-me, Carles, és passió, perquè si no la gent normal no ho faria.
Miquel Acosta, nou president del jurat del Gran Prix del millor gelat d'Espanya i de diversos llocs de països d'Europa. De fet, ja ens ho ha explicat, que ha estat a Croàcia, estarà a Hongria, ara estarà a Benidorm per triar. El trieu ja, no? El triareu ja, el de millor gelater d'Espanya?
Sí. Aquesta setmana sabrem quina és la gelateria i el millor gelat 2025 aquí a Espanya. Correcte.
A Catalunya n'hi ha uns quants, no?
O no? I de bons.
De molt bons. Ara no vull posar en cap compromís. Només falta que ens escoltin d'això, que segur que altres parts d'Espanya també es fan gelats molt bons, eh?
No, i tant que sí, però sí que és veritat que entre la influència italiana, que molts italians han vingut cap a Espanya i cap a Catalunya a fer gelats, més no hem de descartar els argentins, els gelaters argentins tenen molt de carrer amb el món del gelat, també han vingut aquí a parar per fer la seva vida i fer una família aquí amb gelateries, també ho fan molt bé. I evidentment el gelat típic espanyol, que no el podem deixar enrere, és un gelat de qualitat. Tots tenen un mercat diferent, tots són molt bons.
Miquel Acosta, moltes gràcies, moltes felicitats i...
Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
El pròxim diumenge, 9 de març, a partir de les 11 del matí, a la pista coberta de Can Butxosa, a l'Eixample de Parets, El Coro Rociero, Alborada, amb la col·laboració de l'agrupació local del Partit dels Socialistes de Catalunya a Parets del Vallès, organitzaran de nou la Fiesta de Andalucía, amb actuacions, música, dinar, ball i germandat. Amb el Coro Rociero Alborada de Parets, el Romero Verde de Blanes i el Coro Dècada de los 60 del barri de Lourdes, un grup de cante, guitarra i baile bursi. El preu del menú serà de 10 euros. El Dia de Andalucía se celebra el dia 28 de febrer. I el PSC sempre ho celebren el cap de setmana més pròxim a aquesta data. Hem parlat amb el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya a Parets del Vallès, en Joan Ruiz, i ens donava més detalls d'aquesta festa.
El diumenge 9 de març, a partir de les 11 del matí, i a la pista coberta de Can Butxosa, tornem a celebrar la Festa d'Andalusia, organitzada pel Coro Rociero Alborada de Parets i amb la col·laboració de l'agrupació local del PSC de Parets. Tindrem actuacions en directe i després farem un dinar de germanor. Hi haurà aperitiu, amanida de primer plat, paella d'arròs de segon plat, pa, vi, aigua i postre, a preu de 10 euros. Els tíquets són a la venda al bar La Pèrgola, al carrer Pau Casals 33, davant Elies Torremaia. Després del dinar hi haurà música per ballar. Ens ho passarem d'allò més bé. Us esperem.
El Dia d'Andalusia se celebra el 28 de febrer i commemora el dia de la celebració del referèndum sobre la iniciativa del procés autonòmic d'Andalusia de l'any 1980, que va donar autonomia plena a la comunitat andalusa. Abans de la celebració del referèndum, aquest dia s'identificava més amb el 4 de desembre, quan es van celebrar les grans manifestacions autonomistes del 1977. A molts pobles i ciutats es decoren les balconades, on es penja la bandera d'Andalusia, en les seves reixes i ganxos, i se celebren concursos de pastissos i també, com no, lluint aquests patis andalusos a les escoles, als instituts, també acostumen a cantar i tocar sons de flauta amb l'himne d'Andalusia. Actualment és una festa que celebra moltes localitats, no només andaluses. A Parets, la festa serà el pròxim diumenge 9 de març, a partir de les 11 del matí, a la pista coberta de Can Butxos, al carrer La Salut 42 de l'Eixample de Parets del Vallès, organitzat per El Coro Rociero Alborada de Parets, amb la col·laboració de l'agrupació local del Partit dels Socialistes de Catalunya a Parets del Vallès.
Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
Fem un repàs a l'actualitat de la comarca i comencem parlant del Tour de França, perquè Granollers acollirà una sortida d'etapa d'aquest Tour de França del pròxim 2026. Ja hi va passar, per cert, l'any 2009 i també els anys 1965 i 1957. La ciutat de Granollers serà sortida d'una etapa de l'edició del Tour de França 2026. Serà l'any que la ronda francesa farà a Barcelona la Grand Depart amb l'arrencada el 4 de juliol. El Tour tindrà dues etapes més per terres catalanes i una tercera que sortirà de Catalunya i entrarà ja a França. Serà aquesta l'etapa que sortirà de Granollers i es disputarà el dia 6. El recorregut, però, encara no està determinat. Per tant, no se sap encara per quins altres municipis passarà, tampoc se sap la llargada d'aquesta etapa. La primera etapa serà per la ciutat de Barcelona i serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i final d'etapa a Montjuïc. La segona anirà de Tarragona a Barcelona, resseguint la costa. Tot plegat s'ha anunciat aquesta setmana en un acte a la Llotja de Mar, a Barcelona, amb la presència del director del Tour, Christian Prudhomme, el president de la Generalitat, en Salvador Illa, l'alcalde de Barcelona, en Jaume Collboni, i l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, entre altres personalitats. A l'acte també hi van assistir diversos representants dels grups municipals de l'Ajuntament de Granollers. Serà la quarta vegada que el Tour de França trepitgi Granollers, però la primera que ho farà com sortida d'etapa. La darrera va ser l'any 2009, va ser la sisena etapa d'aquella edició que va fer el recorregut entre Girona i Barcelona amb 181 quilòmetres de recorregut. És una altra de les cites també que es van donar a la nostra comarca. També recordem que les altres dues presències del Tour de Granollers va ser l'any 1965, amb l'onzena etapa entre Aix-les-Thermes i Barcelona. Eren 240 quilòmetres de recorregut llavors amb victòria de José Pérez Francés. L'anterior va ser l'any 1957, amb la setzena etapa entre Barcelona i Aix-les-Thermes de 220 quilòmetres. Aquí va guanyar en Jean Bourlès. En tots dos casos, la ronda francesa va passar per altres poblacions del Vallès Oriental perquè va anar resseguint l'antiga Nacional 152 en direcció cap al Pirineu. Parlem ara dels Mossos, que intensifiquen els controls a vehicles passants a l'AP7. Mossos d'Esquadra intensifiquen aquests controls als vehicles de gran tonatge a l'autopista AP7, juntament amb Inspecció de Treball i l'Agència d'Activitats Tributàries. Un dels primers dispositius es va desplegar dimarts passat al matí a l'antic peatge de la Roca. L'objectiu és reduir l'accidentalitat dels vehicles de mercaderies que travessen Catalunya pel seu principal eix viari. Si s'eviten els accidents dels camions, es millorarà la seguretat viària i s'evitaran les greus afectacions a la mobilitat que es produeixen quan els vehicles passants es veuen implicats en sinistres en vies de comunicació prioritàries, com és el cas de la AP7. Una altra finalitat més específica és interceptar i sancionar els conductors que circulen infringint la normativa de temps de conducció i de descans i que llavors acumulen el que es coneix com a fatiga, una de les principals causes d'accidents entre els conductors professionals. Els preocupa especialment perquè els conductors tenen autoritzat conduir 9 hores diàries i es troben conduccions de fins a 20 hores o més. Els Mossos fan servir equips de comunicació a distància amb tecnologia DSRC, unes antenes que se situen més lluny dels controls policials i que llegeixen els tacògrafs digitals intel·ligents. Poden interceptar 25 ítems d'informació sobre el vehicle, entre els quals les hores de conducció, i això permet seleccionar aquests vehicles i treure'ls de la circulació si l'equip detecta un excés d'hores de conducció en el seu tacògraf. Aquests equips es van posar en funcionament el 23 i cada cop poden oferir més informació a la policia. Encara hi ha, però, molts camions que porten tacògrafs antics, analògics, dels quals les antenes, en aquest cas, no poden oferir la informació necessària, però la majoria dels vehicles passants que s'han posat en servei durant els últims anys ja porten incorporat aquest bon sistema. I acabem el repàs a la comarca parlant de l'Hospital de Mollet, que comença a operar amb l'ajuda d'un robot. La primera intervenció vinculada al càncer de pròstata la va portar a terme el doctor Antonio Aguilar, cap del Servei d'Urologia de la Fundació Sanitària Mollet, i el seu equip de l'Hospital Universitari de Mollet. La segona intervenció la va dur a terme el doctor Carlos Oyuela, cap del Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu, també de la Fundació Sanitària Mollet, al costat del seu equip de l'Hospital Universitari. El sistema robòtic Da Vinci va arribar a l'Hospital Universitari de Mollet al desembre i fins ara s'ha estat treballant en tot l'àmbit de la formació i l'adaptació a aquest nou sistema per a professionals de l'hospital. Com afirma el director general de la Fundació Sanitària Mollet, en Jaume Duran, diu que l'Hospital Universitari de Mollet disposi de l'última tecnologia robòtica aplicada al sector de la salut i quirúrgica. És un benefici per tota la societat, per pacients, professionals i la institució. Amb el sistema robòtic Da Vinci, els professionals de l'hospital poden intervenir amb major seguretat i les intervencions suposen també més brevetat en la recuperació dels pacients. Està previst que es puguin realitzar més de 150 intervencions amb aquest sistema robòtic durant aquest exercici. Aquest nou sistema robòtic està previst que s'utilitzi a partir d'aquesta setmana en l'àrea també de ginecologia de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès.
El temps a RAP 107 FM.
Hola,
Què tal? Doncs seguim amb aquest temps de poca precipitació, i és que ahir van tornar a passar de llarg aquí a Parets del Vallès amb unes precipitacions que van quedar concentrades sobretot Pirineu, Prepirineu i comarques gironines. Aquí van acabar lliscant i ens va deixar tan sols un litre per metre quadrat, per tant, molt poqueta precipitació. Tot plegat amb unes temperatures que a poc aniran tirant cap avall, tocant fons de cara al cap de setmana. Avui, dia dimecres, doncs se'ns presenta un dia molt assolellat, però a partir de la tarda, sobretot ja a últimes hores de la tarda, començaran a aparèixer nuvolositat, que serà demà com serà molt més espessa. Al matí encara tindrem alguna clariana, però a partir de la tarda sí que seran la nuvolositat molt més espessa. De fet, aquests núvols no ens deixaran precipitacions. Com diem, temperatures que seran ja una miqueta més baixes respecte a les d'ahir, i avui tindrem valors que estaran rondant entre els 13, 14 o 15 graus. De cara a demà dijous, doncs, com diem, aquest ambient més ennuvolat, que farà que la temperatura també quedi una miqueta més baixa, si fa o no fa, molt semblant a les d'avui, o inclús ja una miqueta més baixes. De cara a divendres, sí que sembla que podríem tenir molt més sol, però tot entrenyat per aquest tel de núvols alts que deixaran aquest cel més blanquinós, amb unes temperatures que seguiran tirant lleugerament cap avall i, per tant, un ambient més fresc, suau, a les hores centrals del dia. I de cara al cap de setmana, doncs, es presenta variable, sí que tindrem moltes més estones de sol i amb unes temperatures que seran les més fredes de la setmana, amb uns valors a les màximes entre els 10 i 12 graus. Com podeu comprovar, de precipitacions no en veiem ni a curt ni a mitjà termini. Sembla que de cara a la setmana vinent podríem tenir una miqueta més en moviment, però en definitiva acabem el mes de febrer amb dèficit de precipitacions perquè necessitem recollir més litres. Com sempre, us seguirem atentament aquí a RAP 107 i a Twitter, a Miqui Parets. Que vagi molt bé.
Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla de ciutats, i concretament de, segons un estudi, les tres ciutats més barates que hi ha a Espanya, i alguna sorprendrà fins i tot. Prendre la decisió de mudar-se és un procés que implica considerar múltiples factors, des de les oportunitats laborals fins a la qualitat de vida en el destí triat. No obstant això, un dels aspectes més determinants és el cost de vida, que varia considerablement d'una ciutat a una altra. En un context on moltes famílies tenen problemes per arribar a final de mes, és d'especial interès conèixer quines són les ciutats més barates d'Espanya. En analitzar les diferències econòmiques entre diferents localitats, és fonamental avaluar no sols el preu de l'habitatge, ja sigui de compra o de lloguer, sinó també altres despeses associades com els subministraments, els impostos, el transport o l'alimentació. Amb aquests elements a tenir en compte, un estudi realitzat per Bank Inter i basat en dades de ROAMS ha identificat quines són les ciutats d'Espanya més barates per a viure. Aquesta anàlisi ha contemplat diverses despeses habituals, com la connexió a internet, la telefonia mòbil, la quota de la comunitat, l'aigua, els impostos municipals o el transport, per exemple. Després d'examinar totes aquestes variables esmentades anteriorment, l'informe ha determinat que Jaén, Càceres i Huelva són les tres capitals de província més econòmiques. El càlcul s'ha realitzat sobre la base d'un habitatge de 90 metres quadrats, habitada per una parella amb un fill, llançant com a resultat un cost anual de despeses bàsiques d'aproximadament 15.000 euros en cadascuna d'aquestes ciutats. L'accessibilitat d'aquestes localitats radica en el preu de l'habitatge, així com en el cost dels serveis i els productes bàsics. En aquestes tres ciutats és possible gaudir d'una vida relativament còmoda, sense la pressió dels alts costos que caracteritzen altres grans urbs espanyoles. El càlcul del lloguer d'un pis de 80 metres quadrats varia segons el preu del metre quadrat en cada ciutat, segons les dades ofertes per als estudiants, en aquest cas d'aquest estudi i de la conclusió del mateix. En el cas, per exemple, de Jaén, on el preu és de 7,6 euros al metre quadrat, el lloguer mensual seria de 608 euros. De manera similar a Càceres, amb un preu de 7,4 euros al metre quadrat, el cost ascendaria, pujaria fins a 592 euros. D'altra banda, a Huelva, el metre quadrat costa 9 euros. El lloguer aconseguiria arribar als 720 euros mensuals. Finalment, a Madrid, on el preu és considerablement més alt, amb 21 euros al metre quadrat, el lloguer d'un pis de les mateixes dimensions arribaria a 1.680 euros mensuals. Aquests càlculs evidencien la diferència en els preus de l'habitatge entre diferents ciutats, sent Madrid la més cara i Càceres la més econòmica. A l'hora de determinar en quina ciutat d'Espanya és més barata, és necessari analitzar també diferents factors, ja que el cost de vida depèn tant del preu de compra com de lloguer, com dels impostos, com dèiem, transport, la cistella de la compra o fins i tot l'oci. Si ens centrem en la compra d'un habitatge, ens anem a Zamora, que és la ciutat més assequible amb un preu mitjà de 105.000 euros per una casa de 90 metres quadrats. Li segueixen Jaén amb 110.000 euros, Ciutat Real amb 118. En quant al lloguer, Zamora torna a situar-se al primer lloc amb un cost anual de 7.236 euros, seguida de Ciutat Real amb 7.300 o Lugo 7.800. Aquestes xifres converteixen aquestes ciutats en opcions interessants per als qui busquen un habitatge més econòmic. En quant, d'altra banda, el transport públic i la despesa en carburant també influeixen molt en el cost de la vida. Albacete, per exemple, té la despesa en autobús més baixa, 90 euros anuals, mentre que Melilla és la ciutat on és més barat repostar benzina, 882 euros anuals, i el dièsel, 841. Un altre factor clau és el preu de la cistella de la compra. En aquest cas, Càceres i Girona destaquen per tenir els supermercats més assequibles, amb una despesa anual de 3.120 euros. Al seu torn, Jaén torna a ser la ciutat on l'oci resulta més econòmic, amb un cost mitjà de 552 euros anuals per a activitats com sortir a prendre alguna cosa o anar al cinema. Finalment, si es compara la despesa total amb el salari mitjà d'una parella, Palència és la ciutat on el percentatge de despesa sobre el sou és el més baix, seguida de Guadalajara i de Castelló. Això indica que en aquestes ciutats el poder adquisitiu és major en relació amb els costos. En l'extrem oposat de l'espectre es troben Sant Sebastià, Madrid i, com no, Barcelona, les tres capitals de província on el cost de vida és més elevat. En aquestes ciutats les llars han de destinar més de 30.000 euros anuals per a cobrir les seves necessitats bàsiques, incloent-hi habitatge, transport i subministraments. L'alta demanda d'immobles, combinada amb l'encariment de productes i serveis essencials, fa que residir en aquestes urbs representi un repte econòmic significatiu, lògicament, per a moltes famílies.
Cada dia, a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
Amb la punt del dia, amb la curiositat, parlant de ciutats avui, al nostre informatiu, posem el punt i final a aquest informatiu d'avui, dimecres 26 de febrer de 2025. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 8:15 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre. RAP 107, els esports.
Derrotes del sènior masculí i el sènior femení del bàsquet Parets aquesta jornada. La veritat és que no va fer un bon partit l'equip masculí del sènior masculí del bàsquet Parets, que va caure a casa 65-69 contra el conjunt del Granollers, tot i els 13 punts de Raúl Sánchez. El primer quart guanyaven 17-16, però al segon quart se'n van anar 12-25 al conjunt del Granollers, tot i que va remuntar 19-13 al parcial del tercer quart. El Parets no en va tenir prou i va perdre contra un equip que en principi era batible. De fet, el Parets va aconseguir guanyar de molts a la seva pista i, per tant, derrota que fa una mica de mal perquè trenca la bona ratxa que tenia, tot i que es va trencar la setmana passada a Farners, però Parets estava jugant molt bé.
Al final, doncs, amb aquesta victòria es queda amb 10 victòries al Parets i en aquest cas se'n van els equips de dalt. Un Parets, en aquest cas, que va cobrir i que va estar la nostra companya Júlia Segura.
El primer equip masculí del club de bàsquet ha perdut 65-69 aquest cap de setmana contra el Granollers, un equip molt proper a la taula de classificació amb els nostres. El Parets està setè i el Granollers vuitè. A la primera volta ja van demostrar ser superiors, guanyant 49-77 en un partit emocionant que els va costar perquè aquest rival és molt semblant en nivell amb els pretans. I ara que s'han tornat a enfrontar, la intensitat dels locals no ha estat la mateixa i han començat adormits, la qual cosa els ha acabat condemnant. L'equip titular l'han conformat Alejandro Gómez, Jan Barrionuevo, Àlex Rosell, Luis Armengol i Raúl Sánchez. El marcador l'ha obert l'equip rival amb un rebot del pivot que ha agafat sense dificultats. Dos triples seguits dels locals es han fet relaxar massa, perquè els contrincants no han perdonat cap oportunitat i no han parat de sumar punts. En general, tot i que ha hagut accions bones, els locals no han començat acertats. Tot i això, han acabat un punt per sobre del Granollers, qui ha semblat molt superior. Pel segon període, els peretans havien de sortir molt més desperts que el primer. Ha sortit tot una mica més rodat i puc destacar la participació de Meléndez a l'atac i la de Roger Aloy a la defensa. Quan començaven a funcionar les jugades i encertar les cistelles, el Granollers ha fet alguns canvis clau que han donat la volta al marcador. S'han tornat a col·locar 8 punts pel damunt. Jordi Fontanet ha demanat temps mort quan tenien ja 10 punts de diferència, la qual s'ha quedat en 29-41 al final de la primera mitja part. Al tercer quart el resultat s'ha mantingut més o menys. Els locals han tingut bons moments de contraatacs i rebots, però els rivals encara seguien encertant els llançaments. Passada la meitat del període perdíem de 15, però ja sabeu que el bàsquet és molt fàcil de capgirar el partit i que és molt mental. L'entrenador els ha demanat mantenir la calma i pensar en tot abans d'actuar per no regalar més pilotes. Han seguit aquestes indicacions al peu de la lletra i han aprofitat els errors dels rivals per retallar més de 10 punts en només 3 minuts. L'últim quart ha iniciat 48-54 al marcador. Ja havien aconseguit retallar distàncies, ara només havien de mantenir el ritme i seguir sumant per emportar-se el partit. Tot es decidia en aquest quart. A falta de 4 minuts, només hi havia 5 de distància. L'ambient estava bastant calent i els jugadors de pista ho han donat tot. No hi havia gaire sort amb els rebots a la cistella contrària, però en la defensa ha estat molt més sòlida. Amb una falta en atac provocada per Jan i un triple de Raúl, l'equip estava a 2 punts de l'empat. L'últim minut, de fet, ja estaven empatats a 65 i s'ha fet massa llarg amb tots els temps morts. El Parets estava al seu màxim, estaven jugant en equip i la intensitat l'havien pogut haver demostrat ja des de l'inici. Amb el toc final del xiulet i amb molt mala sort, el Parets ha perdut 65-69. La següent setmana juguen a la Garriga els segons classificats. Un partit, per tant, dur i que els costarà segur perquè és una pista que no dominen. Però, evidentment, si ho donen tot, podran emportar-se el partit. I és que l'anada ja van guanyar de 3 punts a casa. Jordi Fontanet ha destacat que en aquesta lliga no cal mirar la classificació perquè els partits poden variar molt d'una setmana per una altra. Desitgem que tinguin molta sort la setmana que ve per poder tornar a vèncer a un equip tan potent.
Doncs sí, l'equip va reaccionar quan anaven 34-49, després 8 punts d'Àlex Rosell i també diversos punts de Meléndez van aconseguir apropar el resultat i la veritat és que l'últim quart podia haver estat pel Parets, l'últim partit podia haver estat pel Parets en els darrers instants, però van estar desencertats en atac i sobretot un Granollers que va aconseguir anotar moments claus amb aquest 65-69. Ens en parlava Jordi Fontanet.
Doncs un partit dolent on no hem sortit concentrats, cometent molts errors. Ells ens han plantejat d'una defensa mixta que feien zona, ara es posa individual, i això ens ha atabalat, no ens ha deixat jugar còmodes i a més no hem estat ben defensa. O sigui, ens han ficat més de 40 punts a la mitja part i això és molt, molt complicat. Sí que és cert que a la segona part hem canviat una miqueta la dinàmica, hem estat millor, però tampoc hem estat del tot bé i per petits detalls doncs, se'ns ha escapat el partit.
I a l'anada vam guanyar?
A l'anada crec que ells van fer un molt mal partit. Això, la classificació ho diu, al final van empatats amb nosaltres i nosaltres vam fer un dels millors partits, per no dir el millor partit de la temporada. I estava clar que no es repetiria. Així que no sé si la confiança, aquesta massa confiança pel resultat de l'anada ha fet que no sortíssim tot lo serios que havien de sortir.
podries destacar alguna cosa positiva?
Bueno, al final jo crec que no deixem mai de lluitar. Vull dir, se'ns posa el partit de cul i no hem deixat de lluitar i de creure, i al final hem estat allà, hem sigut capaços de reduir, encara que no hem sigut capaços de ficar-nos per davant en cap moment.
La Garriga la setmana que ve.
Setmana que ve la Garriga, rival de dalt, però bueno, no, jo ja crec que fixar-nos en la classificació és una tonteria. Si juguem com avui perdrem, val? Hem de fer un partit molt serio per poder-lo competir, i lògicament el podem guanyar perfectament si estem bé.
Lluís Armengol també ens en parlava d'aquesta derrota.
Bé, bueno, en termes generals jo crec que bé, però han estat petites desconnexions que ens han fet perdre parcials i no aconseguir dinamitzar l'atac, i amb una defensa que a cada atac era o falta o punt, i bé, jo crec que és això, ens ha faltat una defensa més sòlida i arribar a córrer els contraatacs.
Potser les primeres parts heu sortit una mica més adormits, diguéssim.
Sí, jo crec que sí, ha sigut a la segona part quan ens hem activat i hem arribat a aconseguir aquest nivell defensiu i aquests contraatacs que necessitem. Sí, bueno, s'intenten controlar, però al final en un rival directe sempre hi són aquests nervis, i més en aquestes situacions.
Era un rival difícil, Granollers.
Bueno, a l'anada vam guanyar de 30 i sabíem que ens podia guanyar, perquè aquesta lliga tothom pot guanyar tothom, i sí, és un rival difícil.
Com veus aquesta segona volta, que ja porteu uns quants partits?
Bueno, amb il·lusió. Portàvem una dinàmica molt bona fins ara, que estem encadenant dues derrotes seguides, però crec que estem jugant prou bé i aconseguirem acabar de treure partits i assolir objectius.
La Garriga la setmana que ve.
Sí, això, esperem guanyar.
Que estan per sobre, no?
Van per sí, allà. Van per sobre, però jo confio en l'equip i crec que podem guanyar qualsevol.
I en Sergi Toledo, que també ens parlava de la derrota.
Bé, són aquests partits que sempre ens els prenem molt en sèrio o sempre acabem pagant el partit, però bueno, a l'anada vam guanyar 30, i suposo que això també ens ha condicionat una mica a pensar que eren molt millors que ells, i ells han vingut aquí, han plantejat el seu partit i avui ha sortit creu. Un altre dia podria sortir cara i mira.
Què destacaries del rival?
Bueno, la seva intensitat, no han baixat els braços en cap moment, han anat a buscar sempre una mica més, i només els moments que nosaltres hem donat una molt bona versió nostra hem estat al partit.
I del vostre paper?
Doncs bé, sí que és veritat que tornem a tenir una baixa important, com és el Pau Magro, i trobo que és que som un equip que a la que falta algun jugador el trobem molt a faltar. Que això no ha de ser excusa, perquè al final tenim equip de sobre per competir-ho tot, però avui trobo que hi ha hagut moments que no estàvem tots a la mateixa intensitat.
A l'última part, que crec que ha sigut la més tensa, com l'heu viscuda?
Bé, ha arribat un moment que o apretàvem nosaltres les dents o el partit ja el podíem deixar anar. Hem apretat les dents, ens hem apropat allà, hem tingut l'oportunitat de competir, i això és el més important.
De tu mateix, què destacaries?
Bé, jo al final, jo és un equip que m'estimo molt i que em partirà la cara cada dia que faci falta per ells, i més que això, animar al màxim i la intensitat que puc aportar a la pista.
I el vostre entrenador, com us ha animat i motivat?
Bé, el nostre entrenador, com sempre fa una feina de camp, de preparar-se un scouting, els coneixia molt bé en aquest cas, i bueno, suposo que en un partit com el d'avui no fa falta gaire motivació, perquè tots portem una motivació extra. Però bé, al final creure en tot moment és molt important, i jo crec que hi creu en nosaltres, i és una gran avantatge.
Hem vist que el pròxim rival és la Garriga. Com creus que anirà el partit?
Bé, són un dels equips de dalt, que també és sempre motiu per estar extra motivats. Segurament ens tenen ganes perquè també els vam guanyar aquí, però bueno, nosaltres ara necessitem recuperar les bones sensacions, així que segur que donarem un bon paper allà.
Derrota, doncs, del Parets contra el Granollers, però per què no, el Parets pot ara guanyar a la Garriga. Adrià Navarro va jugar, Alejandro Gómez, Jan Barrionuevo, Sergi Toledo, Raúl Sánchez, Alex Rossell, Lluís Armengol, Bernat Ruiz, KS, Roger Eloi i Josep Meléndez van formar l'equip. Repassem la jornada com va anar. Universitat de Vic 76, Salt 70, Tona 85, C7 95, Arbúcies 62, Lliçà Amunt 65, Tordera 81, Sant Jordi 62, Llinàs 87, Olot 60 i La Garriga 64, Farners 58. Líder l'Arbúcies amb 15 victòries, amb 14 el La Garriga, amb 13 el Farners, amb 11 el Vic i el Lliçà Amunt, a més del Tordera, amb 10 el Parets, i també el Granollers i el Llinàs, amb 9 el Salt, amb 7 el CSET, amb 4 el Sant Jordi i l'Olot, i amb 3 el Tona. Propera jornada, la Garriga-Parets, partit que juga diumenge a les 6 de la tarda. En canvi, males notícies pel que fa també, igual que la derrota, però encara molt més contundent, del sènior femení del bàsquet a Parets, que va desaparèixer de la pista. 72-30. Quina pallissa va rebre el sènior femení. No és normal que un equip anoti només 30 punts a la pista del Vila Montornès. Un equip totalment desaparegut, i això que tampoc tenien massa recanvis a l'equip del conjunt del Montornès, almenys molt menys que el Parets. Van jugar Paula Carretero, Laura Fernández, Eva Loi, Ariadna Julián, també Carla Gómez, Cristina Albarrán, Amalia Sofía Zapata, Maria Tudela i Anna Càmara. De fet, ja perdien 21-10 i 43-16 al descans, 58-28 al final del tercer quart, i és que l'últim quart només van anotar 2 punts, 72-30. Molt mal partit, tal com reconeixia el seu entrenador, en Didac Cayuela.
Doncs ha estat un partit d'aquests per oblidar des del minut zero. És com si no haguessin jugat el partit. És un equip que no es reconeixia en res. No hem sabut atacar en cap moment la defensa que ens plantejava l'equip rival. Un equip rival super encertat des de l'exterior, combinant bé de dintre a fora, fora a dintre, anotant amb facilitat, i bé, nosaltres no hem estat capaces de trobar el nostre joc, el nostre ritme que ens agrada posar-li al partit. Elles, doncs, ho han treballat molt bé, no ens han deixat entrar en cap moment en el partit, i bé, poca cosa més a dir, aixecar-se, entrenar fort aquesta setmana i a preparar el següent, perquè aquest, quan més abans ens oblidem d'ell, doncs millor serà per nosaltres.
Doncs sí, millor en aquest cas oblidar-se. La setmana que ve no hi ha Lliga, hi ha el Carnestoltes, i per tant no hi ha en Lliga. En aquest cas destaquem els resultats. Malgrat 52, Mollet 39, Sant Andreu Natzaret 71, Sant Celoni 60, Vila de Montornès 72, Parets 30, Lliçà Amunt 76, el Círcul 59, Canovella 56, les Franqueses 54, Bàsquet Neus 84, Badaloners 73 i Montgat 41, Vilassar de Mar 49. El Vilassar de Mar és líder a 16 victòries dels mateixos que el Lliçà Amunt, amb 15 el Sant Andreu Natzaret, amb 13 el Montornès, amb 12 el Magrat, amb 11 el Montgat, amb 10 el Canovelles, amb 7 les Franqueses i el Parets, amb 5 el Badaloners, el Mollet i el Círcul, amb 4 el Bàsquet Neus i amb 3 el Sant Celoni. Propera jornada, en aquest cas, serà, com dèiem, a la jornada del 8 i el 9 de març, i el Parets jugarà el dissabte 8 de març a casa contra el Bàsquet Neus.
Notícies.
Digue'm que ja tens els vols i una moto reservada pels dos en algun poble de mar. I no em cal saber-ne el nom, només digue'm que mors per cremar-ho tot i deixar-te portar per la calor del sol i un glop amb